migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això és migdia des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. De seguida parlarem d'aquest concert de gospel a la Sala Bars en benefici dels xuclis. Ja sabeu, a Fanoc que ajuda precisament a aquestes famílies que tenen un nen que ha de tenir un tractament contra una malaltia, en aquest cas el càncer, doncs per evitar-li desplaçaments, tenen una casa, per exemple, no? Se'n diu gospel pel xuclis i el dilluns hi ha un concert benefici, doncs, a Fanoc, als xuclis. De seguida en parlarem aquí. Però abans anem a veure com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat amb el Carlos Osada. Què tal,
Cruz? Doncs igual que abans, ja tenim un temps ja de ple hivern, tot i que estiguem a la primavera, doncs és un temps d'hivern que ens acompanyarà doncs pràcticament tot el cap de setmana. Avui l'ambient és molt fred, amb grans ventades arreu de Catalunya, ruixats, neu, gelades al litoral i també al prelitoral. El sol brilla en molts punts de Catalunya, però la caiguda de temperatures és inevitable amb aquesta bocanada d'aire fred que ens arriba des del nord. El cap de setmana, què ens espera? Doncs ens espera molt més fred, cel serè, ventades dissabte, diumenge amb més núvols, possibilitat de nevades per sota dels 600 metres, temperatures de ple hivern són molt fredes a hores d'ara, 12 graus a Tarragona i Girona, 11 a Barcelona, 10 a Lleida, 2 negatius a Andorra la Vella. Fa poc parlàvem de 17, 18, 20 graus, sí, sí. Mira avui, 12 graus a Tarragona i Girona, la que més, 2 a 0 a Andorra la Vella.
Doncs temporades de ple hivern, en aquest cas, Com sí, tenim senyor. El trànsit?
Doncs mira, igual que abans, el transport públic ha problema i a la xarxa viària aquesta retenció que hi ha a l'autopista P7 a Castellbisbal, direcció Girona a causa d'un accident. A la resta de carreteres, normalitat i fluidesa.
Molt bé, què en destaquem de l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, moltes coses. El tema de la benzina ja en parlarem després, ja l'hem comentat breument abans. Bona notícia per a algunes famílies. A partir del curs que ve, l'escolarització de P2 a les escoles bressol públiques serà gratuïta, mentre que les famílies de les llars d'infants privades i concertades tindran una rebaixa de 800 euros per curs, que això són 72 euros a la quota de cada mes. L'etapa de 0-3, recordem que no és obligatòria, però sí és molt important en el sistema educatiu actual. També estarem al CaixaForum. Recordo que des d'aquesta setmana, des de dimarts, es pot veure en aquest recinte, al CaixaForum, com es restaura en directe i de cara al públic el gran tapís de Joan Miró amb la icònica estrella de la Caixa, que és l'emblema d'aquesta entitat d'estalvis. No? Els treballs duraran 2 mesos. El tapís portava 38 anys tancat en una vitrina de la Caixa i pesa uns 200 quilos aproximadament. Si teniu curiositat per veure com es restaura, doncs ja sabeu, podeu demanar hora i visitar aquesta restauració en viu i en directe.
I dissabte, dissabte aquí tindrem el Converses.
Tenim una convidada d'alt nivell en l'àmbit literari, es diu Carme Balcells, acaba de fer un llibre... Carme Riera, que acaba de fer un llibre sobre Carme Balcells, aquella editora que ha estat, jo crec que ha estat una icona de la literatura espanyola en general, va portar fins al nostre país García Márquez, Vargas Llosa, entre molts altres. Doncs acaba de fer la Carme Riera un llibre sobre la biografia, sobre la història de la Carme Balcells. Diu coses molt interessants la Riera sobre com era la Carme Balcells, ho ha explicitat en un llibre, el dissabte ens ho dirà doncs, en aquest programa, en aquest Converses, de 12 a 1 del migdia, des de l'Eurostars Gran Marina.
Gràcies, Carlos, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, que vagi bé.
Ens escoltem després a l'informatiu i demà al Converses. L'actualitat esportiva amb en Cibeu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Bon migdia.
Doncs mira, ho agafo per on ho deixava el Luis Bonilla, aquests problemes logístics, que han posat en qüestió el Gran Premi d'Argentina de MotoGP. En plena poliesportiva, doncs recordem, ahir el Barça va superar els quarts de final de la Copa d'Espanya de Futbol Sala, jugarà semifinals d'aquesta competició contra Inter Movistar, i tenim també doncs, la final a 4 de la Lliga Femenina, la Lliga de Campions Femenina, amb el Club Natació Sabadell en competició, semifinals dibuixades, el Club Natació Sabadell s'haurà d'enfrontar davant del Padova italià, i a més de tot això, bàsquet, fase regular de l'Eurolliga, aquest vespre a les 8 de la tarda al Pireo, Olympiacos Futbol Club Barcelona. Sap vostè que Gerard Piqué va donar una volteta ahir amb un youtuber? Va deixar coses interessants i va deixar coses més qüestionables, no? Perquè va explicar doncs, conductes que no serien les més adients per un esportista i menys per un esportista jove, quan es saltava les normes d'hàbits saludables d'un esportista i apurava la màquina per sortir de festa i arribar a temps als entrenaments, anècdotes de cotxes que es queden a la ronda de dalt, o per exemple, doncs, va tornar a parlar del fet de jugar a Cornellà, no? Que va dir que el va definir com que és millor pel sexe i que s'ho passa millor jugant a Cornellà, per l'ambient en contra d'ell, que no pas jugant a Madrid. Les dije a los jugadores de l'Andorra, sap vostè que Piqué és l'amo de l'Andorra, que sí, han de sortir de festa. La gent que no surt mai de festa amaga alguna cosa. Home, vull dir, en tot cas...
Que el president del teu club et digui això...
O que el futur president del Futbol Club Barcelona tingui aquest tarannà... Bueno, en tot cas, pregunta blaugrana del dia, Twitter, @esportscope. Us semblen afortunades les declaracions de Piqué, sí o no? Doncs 53% està guanyant el no, 47% sí les considera afortunades.
Amb quin youtuber ha estat aquesta entrevista?
Amb Jordi Wild. O Jordi... Jo, és que en això del món dels...
Jo aquest no el tenia controlat.
Treu d'Ibai i ja...
Jo pensava dir que Ibai ja ha tornat a tenir...
Perquè... Sí, sí, és que jo quan em va saltar l'alerta digo, ja està, Ibai.
Otra no, vez.
Otra vez.
Otra vez,
va
Ibai.
Ser en aquest cas amb Jordi Will o Wild, no sé, no, que sí, em perdoni, sí.
És que jo... Mira que els esportistes estan trobant com... una vàlvula d'escape, d'escapament, amb els youtubers. Se senten molt més còmodes, sembla, amb aquesta gent, no?
És un win-win.
I miri que encara té molta més repercussió quan està a les xarxes socials que perquè queda per sempre.
És un win-win perquè el futbolista o l'esportista apareix en xarxes i té la comoditat que sap que l'entrevistador no el farà preguntes inconvenients. I clar, si el youtuber... o el streamer, o el senyor que munta el Twitch, és capaç d'envoltar-se de personatges que no deixin indiferent a la gent, com per exemple Gerard Piqué, que si alguna cosa té, no, és que no s'amaga, si ha de dir el que pensa,
home,
ho diu i punto, i si et cau malament, doncs mala sort.
A Piqué no li calarà un youtuber per dir el que pensa, eh?
Doncs això, és un win-win pel youtuber, que acumula o manté seguidors, i és un win-win per l'esportista, que sap que no haurà d'encaixar preguntes políticament incorrectes.
No, és que... No, però és una cosa curiosa, perquè dius no, se sent més còmode perquè no li faran preguntes incorrectes, o políticament incorrectes incòmodes. Però és igual, si no te les fan i et deixes anar i et fiques al vessal igualment...
Bueno, en el cas de Piqué és deixar-te anar. En altres casos, doncs, no sé, per exemple, no sé... Per exemple, Kun Agüero, quan feia aquestes xarxes socials, no era tan polèmic com Gerard Piqué o d'altres jugadors. Miri, és curiós, perquè tot això dels youtubers i el Twitch i tot això ja li han xampat de tornada a Leo Messi. És curiós, perquè Leo Messi no ha hagut d'afrontar aquest fenomen d'haver de mantenir la seva popularitat a través de les xarxes socials. En tot cas, em queda la pregunta blanquiblava del dia. Sabem que RDT no jugarà dilluns amb l'Espanyol al camp de la Real Societat. Pregunta de Calaix. Qui ha de jugar de nou a Anoeta? La pilota d'or xinesa, per tercera vegada a la seva trajectòria, Olei, 13%. Lore Morón, 13%. Opció més votada, Javi Puado, el noi de la casa, com qui diu, 73%.
S'entén. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor. Bon cap de setmana.
A partir de les 3 de la tarda, tota l'actualitat esportiva es postcope amb el Joan Batllori. De seguida parlem amb Afanoc, i tindrem aquí uns quants convidats a l'estudi per parlar del concert de gospel a la Sala Bars d'aquest dilluns. Gospel pels xuclis. Però abans, que no havíem donat encara el guanyador en aquest cas, del dinar per dues persones a Masia Can Sidro. Era el mail número 408 i li toca a Míriam Delgado. Míriam Delgado, tens aquest dinar per dues persones a Masia Can Sidro.
De nada, Míriam.
Que ho gaudeixis. I de seguida parlem del gospel pels xuclis aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Que la alarma de Movistar ProSegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como las pizzas restaurante Dr. Edgar, compras 2 y acumulas 3,69 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabeu què és la casa dels xuclis? Bàsicament, a Fanoc és el que s'encarrega de gestionar aquesta casa dels xuclis. De seguida ho expliquem per començar i explicarem també l'event fantàstic de gospel que serà celebrarà 9:15 el dilluns, dia 4 d'abril, a 9:15, ja ho he dit, a la Sala Bars. Això és el més important. Sala Bars, 9:15, dilluns. Però anem abans. I anem a presentar d'entrada a les persones que tenim amb nosaltres, protagonistes absolutes de tot això que us explicaré ara, de tota aquesta història magnífica i molt tendra i molt social, molt humana. Bé, hi ha molts adjectius que podríem ficar aquí, però no m'enrotllaré més. Tenim a la Maria Sant Martí. Com estàs?
Hola, què tal?
De Fanoc.
Molt bé.
Tot bé?
Tot bé.
Benvinguda. Tenim a l'Antònia Castillo, del grup de joves de Fanoc. Com estàs?
Bé, bon dia.
Bon dia, benvinguda. I tenim a la Carol Green. Carol, com estàs?
Molt bé, bon dia.
La crack del gospel. Com estàs? Home, ja portes uns anyets, no?
Home, són uns anyets, ja, sí.
Ja portes uns anyets. No, no portes dos dies, com aquí diu, no? No són un cap de setmana anem a cantar gospel. Això...
No, uns quants cada setmana, sí.
Doncs aquí tenim tres potes d'una taula per parlar exactament de la història que tenim avui entre mans. D'entrada, Maria, de Fanoc, què és la Casa dels Xuclis?
La Casa dels Xuclis és un recurs d'acollida temporal per famílies que són de fora de Barcelona, que tenen un infant amb càncer i han de viure a Barcelona temporalment durant els tractaments dels seus fills o filles. Llavors és un recurs gestionat per la Fanoc, que és l'Associació de Nens amb Càncer de Catalunya, creada ja fa més de 30 anys.
Per exemple, clar, hi ha certs centres especialitzats a Catalunya per fer aquest tipus de tractaments, no? Per exemple, Sant Joan de Déu, per posar un exemple, no? Llavors, aquestes famílies que venen, jo què sé, de Lleida, o que venen de Saragossa, o que venen d'on sigui, que per no anar fent 500 quilòmetres d'anar i tornada, tenen aquesta casa doncs, per fer allotjament.
Exacte. La prioritat és que estiguin a prop de l'hospital, per un tema també de seguretat mèdica. Llavors, ells no poden marxar a casa cada dia, com tu dius, per un risc, i el que facilitem nosaltres és no només un espai d'acollida, sinó un espai on es poden sentir acompanyats per altres famílies, perquè són 25 famílies vivint simultàniament en aquest espai, i on tenen tot el suport de les professionals que estem cada dia allà. Llavors, és aquesta part com més d'integració social també i d'acompanyament durant tot el seu procés de malaltia.
Aquests són els criteris, no? És sota criteri mèdic, no? Suposo, el fet de tenir aquest tipus d'allotjament.
Sí, sempre. Nosaltres estem en coordinació constant amb els hospitals de referència. De fet, tenim presència física cada dia allà. I això ens permet, per una banda, conèixer totes aquestes famílies des del moment del diagnòstic i, d'altra banda, treballar colze a colze amb tots els equips sanitaris. I això és el que fa que sapiguem quines famílies han d'entrar, durant quant de temps han d'entrar, etcètera, no? Són els equips mèdics els qui ens ho fan saber.
Bé, llavors, tot això ens porta a l'event, a l'actuació del dilluns, dia 4 d'abril, a la Sala Bars, a 9:15. Per què? Quin és l'objectiu d'aquest event?
Nosaltres fa 10 anys que organitzem el Rock pels Xuclis, que va començar amb aquest concepte de rock, però s'ha anat ampliant i ja hem tocat quasi tots els estils musicals. I la idea del Rock pels Xuclis és apropar la realitat del càncer infantil a ciutadania en general i sensibilitzar-los envers aquesta realitat, fer-ho d'una manera com més senzilla, més propera per la gent i d'una forma també lúdica, no? I llavors el Rock dels Xuclis proposa diferents concerts i un d'ells és aquest, que ens fa molta il·lusió perquè és tocar un nou estil diferent i la veritat és que és ampliar amb un estil també molt bonic, no?
I l'estil del que estem parlant és el gospel i aquí és on entra en joc la Carol Green.
Oh yeah.
Carol Green, crack del gospel, aquí és on entres tu, gospel pels Xuclis. Com surt l'experiència? Com surt el contacte amb tu per fer aquest concert?
Doncs em van contactar i em va semblar una idea genial. O sigui, tenim moltes ganes de col·laborar amb associacions com aquest tipus per ajudar i conscienciar. I doncs nosaltres som un grup bastant nombrosa i a part per aquest event ens hem ajuntat al meu grup de Girona i al meu grup de Barcelona. O sigui, farem un cor molt gran i amb molta força per compartir aquests missatges tan positius que té el gospel i per...
Doncs tindrem a la Calo, però també, no només això, sinó que el grup de joves de Fanoc també pugen a l'escenari, l'Antònia Castillo està aquí amb nosaltres, que aquest és la tercera pota de la taula que estem parlant. Com estàs?
Bé, moltes gràcies.
Pujareu a l'escenari i per explicar la vostra experiència.
Sí, clar, nosaltres dins de la Fanoc tenim un grup de joves que són tant nens que han patit el càncer com els seus germans, que ens recolzem d'una forma tots junts, perquè volguéssim o no, tots tenim moltes coses en comú que amb altres persones no podem arribar a coincidir o a pensar de mateixa forma.
Com va ser la teva experiència?
Jo vaig debutar amb leucèmia al 2006.
2006?
Sí. En aquells moments jo estava a Xile, perquè jo soc xilena. I vaig arribar aquí i vaig internar directament a Sant Joan de Déu, però no va ser fins 2018 que jo no vaig conèixer Fanoc com tal, per una amiga que vaig fer a l'hospital, que també va patir un càncer.
Llavors, a partir d'aquí és quan vas entrar dins d'aquest programa de la Casa dels Xuclis.
Sí, més que Casa del Xuclis com tal, va ser el grup de joves directament.
Ah, el grup de joves, d'acord. I aquí és el que tu deies, és un recolzament mutu, no?, de suport d'ànima, en tot cas,
sí,
no?
Sí, perquè com tots tenim com una idea del que estem passant o del que hem passat, no és el mateix que com uns altres amics que podem tenir. De, ostres, demà tinc una analítica o tinc visita d'hematologia.
Comparteixes una experiència, clar, una mica que... Sí. Pot saber i pot conèixer que tens un càncer, en aquest cas leucèmia, però, ostres, compartir exactament... Igual no ho entenc com una persona que també ho està patint, no?
Sí.
Llavors... Bé, doncs, què hem de fer per anar, Maria, al concert?
Podeu comprar les entrades anticipades a la pàgina web o comprar-les el mateix dia a taquilla, si...
La pàgina web de Fanoc o pàgina web de la Sala Bars?
De la Sala Bars.
De la Sala Bars, eh?
Sí. Sí, i el mateix dia també, si la gent es decideix a última hora. I hi ha moltes entrades disponibles, perquè pretenem omplir tota la sala. I res, doncs, us esperem el dia 4.
A més, amb la Carol i tot el que ens ha explicat dels grups, això serà una festa segura, eh?
Serà una festa segura.
Serà una festa segura. Doncs no us ho penseu, ho passarem bé, ho gaudirem, i a més donarem un cop de mà a Fanoc, i en aquest cas a la casa dels Xuclis. Antònia, Carol, Maria, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu.
Moltes gràcies.
Doncs, ja ho sabeu, pàgina... Repeteixo la pàgina, eh? En pàgina web de Sala Bars, allà hi podré trobar les entrades, doncs, per donar un cop de mà. I, a més, un espectacle que serà molt xulo. Serà guai. Si t'agrada el gospel, eh? Primer, això segur, que t'agrada el gospel. I, si no, però donar un cop de mà. De seguida parlem d'un dels temes cabdals i amb una pregunta que deixarem sobre l'aire. En quin moment els infants han deixat de llegir llibres? En quin moment, de forma massiva em refereixo, en quin moment van perdre el nord a l'entendre la lectura com una qüestió cabdal en la comprensió i formació dels petits de la casa? Ho dic això perquè demà dia 2 és el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, i en parlarem d'això, d'aquesta importància de la lectura en els petits, amb el catedràtic de literatura i director de la Universitat Abat Oliba-Ceu, el Marcin a veure si dic bé el cognom, Kazmierczak. El Marcin Kazmierczak serà amb el qui parlarem del tema, i en parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Rock Paul Xuclis, música por los jóvenes con cáncer, celebra su 10º aniversario con un concierto de gospel en la Sala Bars el lunes 4 de abril.
El coro Gospelians de Girona se une al Barcelona Soul Swag bajo la dirección de Carol Green. Ven a bailar y cantar con Gospel Pals Xuclis. Da un paso más y participa.
Ayúdanos a mantener la gratuidad de los servicios a las familias de jóvenes con cáncer.
Entradas en bars.cat por 15 euros.
Organiza a Fanoc.
Que nadie te quite lo bailado. Que se atrevan a quitarte lo andado, lo explorado, lo cantado. Que intenten quitarte las horas perdiéndote por una nueva ciudad. Esta primavera, que te quiten lo viajado. Escápate con Vueling y disfruta de cualquiera de nuestros destinos desde solo 29,99 euros. Vueling, we love places. Más información en Vueling.com.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Consíguelas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
Tiramillas a Cope Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramillas, a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge, de 10 a 11 del matí.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La importància per la comprensió, la importància per la lectura, la importància per créixer i formar-se, que està en els llibres des de petit dels infants. Demà és el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. I en quin moment se'ns ha oblidat la importància de tot això? Perquè ara internet, mare meva, no sé si ens deixa el camí clar, no? Parlem d'aquesta importància amb el catedràtic de literatura i director de la Universitat Abat Oliba-Ceu, Marcin Kazmierczak. Marcin, bon dia, benvingut.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación ahora mismo del libro infantil y juvenil?
Bueno, mira, en la Universidad Abat Oliba tenemos un grupo de investigación que se dedica, entre otros, a esto que se llama Trivium, y que justamente ahora estamos llevando a cabo un proyecto aplicado en más de 20 colegios de Cataluña y fuera de Cataluña, orientado a alumnos de quinto y sexto de primaria. Entonces tenemos un centenar de maestros que trabajan con nuestros niños y lo que te dicen es que está muy mal la situación. Es decir, que los chicos llegan al colegio completamente carentes de hábitos de lectura, no tienen modelos en casa de lectura porque los padres tampoco leen, ven a los padres siempre con las pantallas, con el teléfono, con la tele, con el ordenador y replican esos modelos. Incluso dicen que los mismos maestros no siempre son modelos de esto. Con lo cual está siendo difícil. La competencia del libro contra la imagen móvil, contra los juegos del ordenador, contra las redes sociales, es dura, es una
batalla muy dificilísima, dificilísima.
Es muy difícil, pero también te dicen que si aunque haya un profesor o un par de profesores en un colegio que se lo proponen como reto, se pueden hacer cosas, o sea, no está perdida la cosa, no está perdida la batalla, puedes conseguir también convencer a algún que otro padre y se pueden crear dinámicas muy positivas en esta línea.
Claro, yo pensaba en el hábito de lectura, sobre con todas las ventajas que eso comporta, ¿no? Conforme al desarrollo del cerebro en el joven. Pero ahora, si dejamos en manos de Internet todo esto, tenemos un problema, porque en Internet hay de todo.
Sí, no has puesto nivel bajo. Precisamente en la literatura popular, en los cuentos folclóricos, clásicos, hay una enorme carga de sabiduría y también de, como dices tú, del acervo de los valores de la cultura occidental. Y bueno, las otras culturas tienen su canon literario, ¿no? Entonces, por ejemplo, un filósofo neoaristotélico contemporáneo importante que se llama MacIntyre dice en su obra Tras la virtud que no solamente esos relatos son una forma válida y eficaz de introducir al sujeto en su acervo de valores, en su identidad colectiva e individual, sino que dice que es la única forma. Que si privamos al joven de ese canon literario en torno al cual se ha ido construyendo su cultura, queda sin cultura.
Pues que parece que leer sea un lujo, ¿eh? Parece que leer sea, no sé, da la sensación, ¿eh?
Así es, pero por otro lado, los padres y hasta los educadores, y me incluyo, que se quejan de que los chicos no leen, cometen un error grave. Porque no es verdad que a los chicos no les gustan los relatos. Si tú preguntas a un niño de 3, 4, 5 años, porque es donde hay que empezar a crear estos hábitos, si le preguntas, ¿quieres que te cuente un cuento? Cada niño te dirá que sí. No existe el niño que diga que no quiere un cuento, porque eso forma parte de nuestra relación con la realidad, ¿no? Lo que dice McIntyre, que somos animal racional, pero también un animal narrativo. Entonces tú le cuentas un cuento, se engancha y te dice, repítemelo otra vez. Y luego entonces esto hay que replicarlo al cuento escrito, con bien ilustrado, bien editado, y poco a poco irle introduciendo en las fábulas, en los cuentos, lo que dices tú, luego en la literatura infantil, juvenil, las novelas. Ahora, por ejemplo, y de eso hay que ser muy creativos, tenemos que ser muy creativos. Te pongo un ejemplo real, un niño que ha visto con sus padres la serie Lupin, es un niño ya de sexto de primaria, ¿eh?
Sí.
Y la serie le gustó, y en la serie continuamente aparece el libro de Arsène Lupin, serie de libros, ¿no?, sobre el ladrón elegante, ¿no?, el ladrón gentilhombre. Y entonces a los padres se les ocurre de que quizás por ahí el niño se podría enganchar en la lectura, y así es. Empieza a leer, le engancha la lectura, se olvida ya de la película. Ostras. De ahí dices, oye, pero hay otra serie sobre un detective que es igual de inteligente, pero persigue a los ladrones, que es Sherlock Holmes. Se engancha en Sherlock Holmes y poco a poco se le abre el amplio mundo de las lecturas.
Bueno, ostras, Martín, o sea, es posible, pero es difícil, ¿eh? Porque hay que estar pendientes de... Y si el niño solamente ve TikTok, igual tenemos un problema. Pues Martín Kazmierczak, catedrático de literatura y director de la Universidad de Talabat Olivaceu, director del grupo de Recerca Trivium. Gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Ha sido un placer. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Adiós.
Bé, que llegir és sa. Llegir és sa i hem de tenir en compte això, que llegir és una qüestió que ens hauríem d'acostumar. Tots, els grans i els petits, però és veritat una cosa que ha dit el Marcín, i és que moltes vegades diem, nen, has de llegir, però nosaltres possiblement no donem l'exemple, i els nanos, els petits, són autèntiques esponges, veuen el que veuen fan, és així. Bé, de seguida parlem d'una bona notícia, perquè ahir, dijous, es va inaugurar a Mercabarna el Foodback. Què és el Foodback? El Foodback és una cosa que més o menys es feia a Mercabarna, però ara es fa d'una altra manera. És un centre pioner en l'aprofitament alimentari, i això sempre és una bona notícia. De seguida en parlem de per què ara és així aquest Foodback i per què és un centre pioner, perquè és una cosa que ja es feia a Mercabarna. Parlem amb la directora de màrqueting i clients de Mercabarna, la Ingrid Buera, i en parlem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Ya llegó la primavera.
En tiempo primavera, de juego estamos muy contentos.
Primavera, primavera.
Porque este fin de semana hay liga. Porque hay motos y porque ahí estás tú.
¡Solo faltas tú!
¡Solo faltas tú!
Este sábado, Celta Real Madrid, Atlético de Madrid, Deportivo a la vez.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
¡Banquillo Elena!
Y además, el Gran Premio de Argentina de MotoGP. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Y los Beatles!
Los números uno del deporte.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El Manantial con Gary Cooper. El viernes por la noche, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És un un projecte de gran impacte social, un exemple col·laboratiu. Parlem del Foodback, que ahir es va inaugurar a Mercabarna, un centre pioner en aquest aprofitament alimentari. Parlem d'això amb la... Quan parlem d'aprofitament alimentari estem parlant sempre d'una bona notícia, no? Sobretot en els temps que tenim a sobre. Parlem amb la directora de màrqueting i clients de Mercabarna, la Íngrid Buera. Íngrid, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Íngrid. Tot bé?
Sí, tot bé, tot bé.
Com va anar la inauguració del Foodback?
Doncs va anar bé. Un dia una mica plujós, però va anar bé. És un èxit, perquè portàvem molt de temps intentant tirar endavant aquest projecte. Un projecte que, com molt bé deies, sorgeix de la col·laboració de molts actors, tant públics com privats, com entitats socials. I, per tant, per nosaltres considerem que és un gran èxit poder tenir aquest centre que ajudarà a aprofitar molt més tots els aliments que són ara mateix excedents dins de Mercabarna.
Clar, jo parlava de Foodback com un centre d'aprofitament alimentari, o un centre pioner d'aprofitament alimentari, però per què és pioner?
Bueno, primer és pioner perquè no n'existeix cap més a l'estat espanyol, no n'existeix cap centre de les mateixes característiques, ni tan sols tampoc dintre d'un mercat majorista. I el que pretén aquest centre d'aprofitament alimentari, com molt bé diu el seu nom, és que tots aquells aliments, especialment ens dediquem en aquest cas a fruites i hortalisses, aquest centre s'atendrà a fruites i hortalisses, totes aquelles fruites i hortalisses que són excedentàries del circuit comercial i, per tant, per un motiu o altre, no arribaran a seguir la cadena de majorista, detallista i consumidor final, perquè no es converteixin en un residu i, per tant, es malbaratin. L'objectiu és que passin a ser triades, a fer un procés de triatge per aprofitar al màxim aquestes fruites i que després hi hagi un procés de distribució de tots aquests excedents a les persones que més ho necessiten, als col·lectius més vulnerables. I per això tenim, és pioner perquè integra la part de la recepció d'aquests productes excedentaris, integra la part del triatge i integra la part de la distribució. I això ho fem en col·laboració amb diferents actors.
Bé, com funcionarà? És a dir, primer, com recaptarem aquests aliments que no entren en aquesta cadena que estaves explicant i com arribarà a aquelles persones que ho necessiten?
Doncs el primer de tot és que fins ara Mercabarna tenia un magatzem del Banc dels Aliments, des de fa molts anys, des de fa més de 20 anys, que nosaltres els oferíem. Llavors, a base de voluntaris, ells el que feien era recepcionar totes les fruites i les hortalisses dels empresaris que ho donaven de forma voluntària. Ara fem un pas més enllà per dos motius, perquè professionalitzem la rebuda, la selecció i la distribució dels aliments, és a dir, tot el personal que hi haurà dintre fent aquestes tasques, que bàsicament seran també de Banc dels Aliments i de l'empresa d'inserció laboral, formació i treball, seran persones contractades, precisament d'inserció laboral. Amb la qual cosa fem un pas més endavant en què no només sigui un tema de voluntariat, sinó de professionalització, que el que ens permet és ser més productius a l'hora de triar i distribuir. Això d'una banda. I de l'altra és perquè tots els empresaris majoristes que fins ara de forma com voluntària portaven els aliments excedentaris en el Banc dels Aliments o si consideraven que eren un residu, ho portaven ells directament en el punt verd, en el centre de reciclatge que també tenim dins de Mercabarna, ara no, ara obligatòriament tots els empresaris han de passar per aquest centre. I és Mercabarna que de forma també professionalitzada decideix si aquests aliments poden entrar perquè encara poden tenir una segona vida o no, ja estan en un estat que ja no es poden recuperar i, per tant, han de passar a ser residu. I hem de dir també que, igualment, el residu es fa compost amb aquest residu orgànic. Per tant, a nivell d'economia circular, tant si un producte entra per aprofitar-se per consum humà com si no acaba entrant per consum humà i acaba sent per consum animal o per fer-se compost, seguim igualment tot el circuit d'economia circular.
Bé, doncs sempre és una bona notícia aprofitar els aliments. Sempre és una bona notícia. Íngrid Buera, directora de màrqueting i clients de Mercabarna, gràcies per aquesta xerrada i per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tenim un programa força interessant. Hem parlat de l'aprofitament alimentari, hem parlat del concert de la Sala Bars en benefici del Xuclis, hem parlat precisament de la importància de la lectura. Demà és el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, i hem parlat del Make-A-Wish, de la il·lusió pels nens, la força de il·lusió pels nens que ho necessiten. I què ens queda? Divendres es queda parlar de cinema. De seguida tenim el visionari cinèfil, el crític de cinema d'otroscineseuropa.com, el Víctor Esquilora, aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ganes que torni la Lliga. Ganes d'agafar el Sevilla. Ganes de pressionar el Madrid.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça-Sevilla.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pepe Prieto.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobes de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 123 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de Tox, más lipo, más drena, y el gel adelgazante de Rolones, para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Podria ja obrir una botiga de previsions que passaran en un futur, perquè comença per les pel·lícules, va encertar clarament qui va guanyar l'Òscar, i ara ens porta, doncs, les tres estrenes de la setmana. Parlo del crític de cinema d'otroscineseuropa.com, el Víctor Esquirol. Com estàs, Víctor?
Hello, com anem?
Escolta'm, ho vas encertar, eh?
Sí, sí, a veure, vull dir, sobre el paper va ser una campanada, no? Sobretot perquè farà uns mesos estava tothom parlant del que podia ser Belfast, de Kenneth Branagh, el que podia arribar a conquerir El poder del perro, de la Jane Campion, pel·lícules que comptaven amb un recolzament de grans actors, no?, dins d'aquest nou joc de Hollywood. Em refereixo a Netflix, em refereixo a majors del tamany de la Universal. Però, és cert, vull dir, jo també he de dir que amb això comptava amb certa ajuda, no? I tinc col·legues que van seguint la temporada de premis, no? Que si Globus d'Or, que si altres festivals, que si premis, sobretot del sindicat d'actors i de directors, i em deien, escolta, que els números s'estan posant molt a favor d'aquesta pel·li tan petiteta, no?, com és Coda, no?, Los Sonidos del Silencio, i que si hem de fer cas als números, ara mateix és la principal favorita per guanyar l'Òscar Gros, no?, que és el cap de la fi, l'Òscar de la millor pel·lícula, i patapam, així
molt
va
bé.
Ser.
Molt bé, molt bé. Jo no, ja saps que jo és molt difícil que jo ni m'apropi. És molt difícil. Doncs bé, Víctor, avui tenim tres pel·lis i estic molt esperançat, molt esperançat, perquè crec que encertaré per on aniràs.
A veure, posa'm a prova. Mira, sortim ja de l'època Oscars, eh? Vull dir, ja, sí. ja deixem de repescar títols. Ens submergim de nou a l'actualitat de la cartellera, una cartellera que compta, eh? Aquest final de març, principis d'abril, no? Que és on estem, torna a reactivar-se de sobremanera. Vull dir, ja sabem que en els últims mesos de l'any passat vam tornar a recuperar certa normalitat, ara ens hem calmat una mica arrel de la temporada de premis, però compte, que aquest abril ens ve molt carregadet. I per a prova, no? Les tres pel·lícules d'estrena que podem veure a les sales de cinema, que et porto avui la primera, a veure com anem de grau d'entesa, vale. És Morbius.
¿Necesita un médico?
Yo soy médico. Debería haber muerto hace años. Hay gente por todo el mundo con mi enfermedad.
He vist el tràiler i sí. És la pel·li que aniré a veure, perquè és del, és del meu estil, però te la carregaràs segur.
És així, és així.
Te la carregues sí. Segur, però entrant al turmell, aquestes de les que te carregues segur.
Sí, vaja, vull dir, em sembla que és un dret gairebé moral carregar-se aquesta pel·lícula. Ja saps que soc... Que, vull dir, per molt que em presentis amb l'etiqueta d'aquestic de cinema, ja saps que jo soc bona gent.
Ho ets.
I que no li desitjo mal a ningú.
Però, ets un crític de cinema accessible als mortals, i això és magnífic.
Això, mira, és part de la meva intenció i ja saps que intento sempre portar-me bé amb tothom, eh? Però realment crec que si a aquesta pel·lícula, si a Morbius li va malament, és a dir, si no té una carrera comercial exitosa, seria una gran notícia no només per la indústria cinematogràfica, sinó també per la humanitat.
Sabia que m'ho anava a passar bé, ho sabia.
Sí, no, vull dir... a veure, vull dir, hi ha pel·lícules amb les que s'intenta... I de fet, mira, m'agrada molt la tria musical d'avui, de la secció, vull dir... I Saw the Sun, no?
Sí, senyor.
Una pel·lícula, una cançó que podria haver sonat amb aquesta pel·lícula... O sigui, a mi el que m'anuncia de Morbius és que sembla una pel·lícula dels anys 90. O una pel·lícula de principis, de molts principis dels anys 2000. I no ho dic amb posat nostàlgic, no ho dic amb diu, ai, que bé m'ho passava amb les pel·lícules dels anys
90. Per el Luc Cotrillo, no?
Correcte.
L'argument manit.
Sí. Mira, és exactament així, Cruz. Morbius, per posar-nos una mica en situació, és la nova pel·lícula de Marvel, però compte, no és el segell Marvel del MCU, no és una pel·lícula 100% Marvel en el sentit que no és una pel·lícula que podríem integrar en l'univers aquest dels Thors, Iron Mans, Hulks i demàs. És una pel·lícula que integrem en l'univers més del Spider-Man, d'acord? Vull dir, de fet, Morbius, una espècie de doctor vampir, és una espècie de personatge secundari de l'univers més lligat, repeteixo, a l'Spider-Man. És una pel·lícula finançada per Sony, i Sony, a la que no compta amb el recolzament explícit de Marvel, jo crec que naufraga. Més enllà de l'èxit incontestable que han suposat les últimes, i sobretot l'última pel·lícula de Spider-Man, Sony és també la productora darrere de les pel·lícules de Venom. Dues pel·lícules que em semblaven monstruoses, terribles, i Morbius és una pel·lícula que em sembla exactament el mateix. Per mi és una pel·lícula que no em cau tan malament com les altres dues Venom, perquè Venom
té la marinera,
sí que són dos blockbusters que a vegades es passaven de llestos, però sí que t'he de dir que m'al·lucina. Que una pel·lícula que té un pressupost d'estimat de 80 milions o 90 milions de dòlars...
Vull dir, tant?
Que es diu molt d'hora, no? Però vull dir, 80 milions de dòlars és una pastagança, Cruz, eh? Vull dir,
sí.
I darrere d'aquesta pel·lícula hi ha gent, hi ha talent potent, vull dir, davant de les càmeres tenim el Jared Leto, que és un senyor que ens agradarà o no, però que ha guanyat un Oscar, tenim el Matt Smith, el Joseph Eason, el Jared Harris, un dels grans actors de l'actualitat, però tu veus i dius, ostres, tanta pasta i tanta gent, de què serveixen? Vull dir, ningú ha sigut conscient del desastre que estem proposant. Tota la pasta que tenim no serveix per almenys tenir uns efectes visuals mínimament decents. Vull dir, aquesta orgia d'efectes especials amb la que s'està torturant els nostres ulls, vull dir, no hi havia prou pasta, no hi havia prou tècnics aquí per almenys presentar una cosa visualment decent.
I és que d'això quan se n'adonen? Quan hi ha tanta pasta pel mig i veus que el producte pues igual no, igual no. Qui se n'adona d'això? En quin moment hi ha una persona que diu no, això s'ha de refer d'alguna manera?
Clar, és que jo el debat que tinc quan em creu amb aquests desastres és que ningú s'adona? Segurament sí, però jo crec que a ningú li importa. Són pel·lícules que van molt a rebufo, no?, per entendre'ns, del gran èxit a nivell mundial que estan suposant les pel·lícules de superherois. Repeteixo, Morbius, tot i que no vingui amb el recolzament explícit de la Marvel, és una pel·lícula Marvel, és una pel·lícula de superherois, és una pel·lícula que compta amb determinades estrelles, no?, a nivell actual, i és una pel·lícula que creu que amb això ja li serà suficient com perquè almenys la gent passi per taquilla. I compte, vull dir, lo fotut és que autèntics desastres com Venom, tant la primera com la segona part, acaben funcionant. Mm. Si no és Estats Units o Europa, que no van funcionar, arriben a Xina, que és un mercat espaterrant, i allà la pel·lícula fa uns números espectaculars. I com que fa un número espectacular i com que segueixen sortint els comptes, doncs segueix havent-hi certa indulgència, no?, amb aquests productes secundaris de les superhero movies, que poden ser espantosos a nivell visual, a nivell de guió, a nivell d'actors, però, si segueixen comptant els números, ho segueixen fent. Mm. Per això et dic que si aquesta pel·lícula se la pega, doncs serà una mala notícia per tothom que s'ha involucrat en aquest projecte, però almenys potser sí que donarà a la indústria aquest toc d'atenció que crec que necessita.
A tot això hem començat una mica la casa per el sostre perquè hem trencat els turmells a la pel·lícula, però no m'ha explicat de què va.
T'he dit que va sobre un doctor vampirès, d'acord. Va sobre un home, una ment brillant, com podria ser el Doctor Strange, no?, el Tony Stark de les Iron Man, que pateix una malaltia de la sang, no?, i que arriba a la conclusió brillant, no?, que tenen aquestes pel·lícules, que si barreja el seu ADN amb l'ADN d'uns ratpenats vampirs de Costa Rica, doncs potser això curarà la seva malaltia. Escolta, vull dir, no tinc res en contra de que aquestes pel·lícules siguin un deliri, eh? De fet, potser...
No, però part de la gràcia que siguin un deliri, però que sigui un deliri ben fet.
Exacte, vull dir, però i si no és un deliri ben fet, almenys que la pel·lícula no es prengui en sèrio ella mateixa, i aquesta pel·lícula Morbius sí que ho fa. El cas és que, evidentment, aquest senyor creu al seu ADN i jo, sorpresa, m'he convertit en un vampir. És això. Vull dir, la pel·lícula és això.
Nada nuevo bajo el sol.
No, nada nuevo bajo el sol. I a veure, també una cosa et diré. Almenys la pel·lícula té la decència de no arribar al metratge al que normalment arriba en aquest tipus de pel·lícula. Les pel·lícules de Marvel, DC, normalment ja saps que no baixen de les dues hores i mitja. Aquesta apenas dura hora i 40, que mira, almenys és això, el patiment no dura massa.
Bé, anem a per la segona.
La segona és Sonic 2, la pel·lícula.
Estiro, doy un bocado y vamos al lío.
Sonic, es genial que quieras ayudar a la gente.
¡Conduzco yo!
Bueno, estoy mirando el tráiler y... Sí. Bé, es una otra aventura de Sonic 2 destinada, pues, als nanos. Y no sé si anem més cap allà.
Sí, no. I una cosa t'he de dir, Cruz. Vaig entrar amb molt poques ganes a veure Sonic 2. Per què? Perquè l'anterior pel·lícula no em va agradar gens. Considero que era una pel·lícula que també, com li passava a les Venom, es passava massa de listilla. I he de dir que compro molt fort aquesta Sonic 2, la pel·lícula.
En sèrio? Pues he vist el tràiler i t'asseguro que veient el tràiler em donava més ganes de veure Morbius que no pas de veure Sonic 2.
Així et va, Cruz.
Ja ho sé, sóc conscient del que sóc, t'ho dic en sèrio.
I així em va a mi també. Per què? Perquè no vaig veure venir lo fresca, lo divertida i lo sincera que seria aquesta Sonic 2, la pel·lícula, per entendre'ns. Vull dir, és la continuació directa de les aventures d'aquest eriçó blau, no?, que va d'un lloc cap a l'altre a velocitat ultrasònica, no?, i que lluita contra el malvadíssim doctor Robotnik, encarnat per aquest tros d'artista, per aquest geni que es diu Jim Carrey, s'ha de dir, vull dir, aquest senyor que el posis on el posis et pot justificar qualsevol pel·lícula, no? Doncs el que és aquesta pel·lícula, per entendre'ns una mica, és com si fos una barreja entre un episodi de Bola de Drac, vull dir, d'aquella primera Bola de Drac, sí, que Son Goku era encara un crio, no? És una barreja entre Bola de Drac i Bob Esponja, d'acord? Vull dir, té el sentit aquest de l'aventura delirant visualment sempre al límit de l'atac epilèptic que té Bola de Drac, no? I també el sentit aquest del deliri, de l'absurd, no? De la risa per la risa que té Bob Esponja. És una pel·lícula per nanos, és una pel·lícula que sap que és per nanos, però és una pel·lícula en la que jo, com a adult, m'ho he passat teta. Perquè repeteixo, no es pren en sèrio en cap moment. Allò que li dèiem del que ens queixàvem amb Morbius, sí, a Sonic 2 la pel·lícula s'arregla sobre manera. I t'he de dir una cosa, allò que també li aplaudíem a Morbius, que apenas passava de l'hora i mitja, aquí compta. Sonic 2, la pel·lícula, dura gairebé 2 hores i t'he de dir, i t'ho dic de la boca, que em van passar volant.
Genial, doncs mira, bona recomanació. I els darrers minuts anem a per una pel·li que...
Compte amb aquesta pel·li.
Que compta, sí.
Pel·li potent, pel·li densa, pel·li molt important, pel·li titulada Mas.
How many people are coming?
There'll be 4 of them.
Richard, Linda...
Veient el tràiler, sí. He hagut de llegir una mica de què va. Ostres, és una pel·li que d'entrada se me antoja delicada, que entra en un tema delicat. És un camp de mines,
sí.
Perillós.
Sí, 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 sí. És tal qual així, eh? És un drama molt seriós. És una pel·lícula que també, durant les gairebé 2 hores que dura, posa a 4 persones dins de la mateixa habitació. Hi ha més personatges, no? però pràcticament el drama que proposa el Frank Kranz, actor que debuta com a director i guionista en aquesta pel·lícula, és el drama d'enfrontar, però també d'intentar conciliar dos parelles, dos famílies, 4 personatges encarnats pel Jason Isaacs, la Martha Plimpton, l'Anne Dowd i el Rick Barney. 4 actorassos han estat de gràcia, agermanats per una tragèdia, per la tragèdia que malauradament tant parla o tant il·lustra de la societat nord-americana, la tragèdia dels tirotejos en instituts. Estem parlant de 2 parelles d'adults que vaja, vull dir, una d'elles és pare i mare d'un dels perpetradors d'un tiroteig, i l'altra és pare i mare d'una de les víctimes. Són 2 parelles que es troben anys després d'aquesta tragèdia i que, repeteixo, intenten dir-s'ho tot a la cara, no només per purgar el mal que porten a dins, sinó també per intentar perdonar-se. És un drama molt seriós, molt complicat, com tu bé deies, Cruz, molt complex, però crec jo que el Frank Kranz, des de la direcció i sobretot des del guió, aborden amb una subtilesa, amb una força, amb un coratge i també amb una intel·ligència realment sorprenent.
Home, precisament hi va haver, lamentablement, malauradament, una notícia sobre això fa ahir o abans d'ahir d'un altre tiroteig a un institut, un alumne que va matar un altre. Vull dir, és tan habitual que pràcticament ni és notícia, lamentablement, malauradament.
Quin horror, Cruz, quin horror.
Horrorós. Víctor Esquirol, m'ho fas passar molt bé. T'ho agraeixo.
Lo mismo digo, Cruz. És sempre un plaer estar aquí. Despedir la setmana.
Doncs no ens veurem veient Morbius. Una abraçada forta. Cuida't molt, Víctor.
Ja no m'hi trobareu. Cuideu-vos molt.
Cuida't. Víctor Esquirol, crític de cinema d'otroscinesEuropa.com, que tanca la setmana des de Cope Catalunya i Andorra. Per això sí, ja sabeu que totes les xerrades les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, www.cope.es, i que ara, doncs, com sempre... Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.